Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, millor dit, bon dia, Balears, i juntament amb en Borja Rigo, a la producció, en Sergio Rigo, de banda, a l'ordinador, en Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i na Margalida Cifre, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 630 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon dia, Borja Rigo.
Bon dia.
Sergio Rigo, bon dia.
Bon dia, Xema.
Dilluns 3 de novembre de 2025 i avui anam amb el nostre horari alternatiu, el de dilluns a les 5 del matí. I bé, és un moment per recordar-nos de tots aquells que no podeu o no voleu dormir i que teniu, per exemple, la ràdio com a companya durant la vostra jornada laboral. Gràcies per triar-nos. I bé, no farem res d'especial per molt d'haver estat el dia de les ànimes i de Tots Sants, i bé, no entrava dins els nostres plans. I a més, un està ja una mica cansat, no?, de que per tot s'hagi parlat del mateix tot aquest cap de setmana. Però el que sí farem la propera setmana, ho vàrem adelantar el divendres al programa Xiu Xiu d'aquesta casa, divendres, i jo crec que pot ser el proper cap de setmana, diumenge, ja en el nostre horari habitual, que mirarem de comptar unes sortides que hem fet a un indret en certa càrrega de misteri, on no sé si dir contra tot pronòstic, però que sí, crec que puc dir que mos han passat coses. Diríem coses curioses. Per això, com dic, serà en el proper programa. Avui no. Encara que relacionat, o no, vagi vostè a saber, sí que volien compartir amb vosaltres un tall de veu d'una entrevista que se li va fer a la recentment desapareguda, la coneguda com a Jane Goodall, que va morir el passat dia 1 d'octubre, i bé, ella va ser un referent en la lluita, en la defensa dels primates, en els quals va dedicar tota la seva vida. Se va estudiar, va arribar a conclusions ben interessants, i també va ser un referent mundial, i també va ser anomenada missatgera de la pau per la ONU. I a Netflix, una plataforma d'aquestes de tele de pagament, tenen un programa que fan entrevistes a gent que només, aquestes entrevistes només són emeses un pic, que l'entrevistat és mort. Jo me recorda, no han inventat tampoc la pólvora, això me recorda a un programa que feien a Canal Plus allà pels anys 90. Però aquest programa de Netflix es diu Famous Last Words, darreres paraules famoses, podríem dir. I allà, a l'entrevista, en un moment determinat, li demanen a Jane Goodall damunt la seva creença en el que hi ha després de la mort. I bé, l'entrevista està en anglès, ara ho traduiré, però amb poques nocions crec que se pot entendre bastant bé el que diu. És molt breu, vull que l'escoltem en l'original, en anglès.
Where are you now as people are watching this? What's next?
Well, you know, when you die, there's either nothing, in which case nothing, or there's something. And from all the experiences I've read, you know, the near-death experiences, the books I've read, and my own personal experience after my second husband, Derek, died, I believe there is something.
What was that experience?
After he died, it was one night, and Derek appeared, and he was smiling, and he was telling me, you know, everything was going to be fine, and he was fine, and then he kind of disappeared. After that, all I was left with was he was okay.
Wow.
Idò, li demana l'entrevistador, li diu, on ets ara, mentre la gent veu això, és a dir, mentre la gent veu el programa, i li demana, què ha després? Clar, és una entrevista emesa pòstumament, i ella ja sabia que ella seria morta quan fos a més. I diu ella, bé, quan mors, o no hi ha res, i en aquest cas, i do res, o hi ha qualque cosa. I en tot el que he llegit, les experiències properes a la mort, els llibres que he llegit, i per la meva pròpia experiència personal, després de la mort del meu segon marit, Derek, crec que hi ha qualque cosa. L'entrevistador li demana que quina va ser aquella experiència amb el seu home, i ella li respon, després de la seva mort, una nit, Derek me va comparèixer, me somreia, i em deia que tot aniria bé i que ell es trobava bé, i després, simplement, va desaparèixer. I em va quedar la tranquil·litat de que tot anava bé. I l'entrevistador, simplement, en cara de circumstàncies, li diu: uau. Ja després, s'entrevista, parlen d'una altra possibilitat ben vinculada, que seria el tema de la reencarnació. Però, clar, després, només ja d'això, per part meva, poc més que afegir. No sé si vosaltres voleu dir res o no.
Bé, justament, abans parlaves de l'entrevista de l'altre dia a Xiu Xiu, i vàrem tocar aquest tema. No sé si us recordeu.
Ah, bé, sí. Sí, però en tu és bastant fàcil tocar segons quin tema i de segons quines maneres.
Sí, m'entenc el meu pare de fa 3 dies. Vull dir, sí, no tenc cap dubte en que després de sa mort hi ha més coses.
Coincideix, així de, en Jane Goodall damunt tota aquesta història.
Allò m'ha parat molt curiós, això que diu, perquè després ell és conscient, no, de que ja no és quan sigui aquesta entrevista i que pot dir bàsicament el que vulgui, no? Perquè ja ningú la jutjarà, o sí, o sigui, no sabem què passarà amb aquestes declaracions, que són, crec que, importants, no? Perquè d'allà on ve, del món habitual, científic, estricte, que faci aquesta declaració, pues, canvia un poc el paradigma, també.
Crec que sí, més ella sent un referent a tan alt nivell. Crec que sí, i per això crec que era interessant, direm, el comentaró. Ja està, fins aquí. Ara feim cinto sumari i comencem.
Començarem aquest programa 630 de Font de Misteris analitzant sobre d'un dels personatges més fascinants que mos ha donat la nostra història, en Joan Vinimelis. Qui va ser i quins misteris i llegendes amaga la seva obra? Després, el Contes i Rondalles amb la Irene Font, coneixerem algunes llegendes i històries estranyes extretes de sobre del mateix Vinimelis. I a continuació coneixerem una història molt sorprenent i que hem titulat com la vampiresa de Nova Anglaterra, que s'amaga al darrere. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe, a més de CFM, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I donem amb tu, Sergio Rigo, i amb un dels polifacètics personatges de la nostra història, molt desconegut, però verdaderament una completa font d'informació. Així que, Sergio Rigo, quan vulguis.
I de quan pensaven els orígens de Mallorca, en aquell passat antic i gairebé mític, inevitablement mos topam amb un nom, en Joan Baptista Vinimelis, metge, sacerdot i, sobretot, és conegut com a primer historiador del Regne de Mallorca, i que més d'una vegada han citat aquí a Font de Misteris. Entre els anys 1539 i 1516, Benimelis va dedicar part de la seva vida a escriure una obra monumental, la Història de Mallorca, i dins d'aquella obra, la mirada cap a l'antiguitat ocupa un lloc central. Com expliquen Alexander Font Jaume en el seu estudi La visió de l'antiguitat a la història del Regne de Mallorca, del Boletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, el 2006, per a Benimelis l'antiguitat era molt més que un relat llunyà. Era un valor que prestigiava la noblesa d'un poble. Com més antics i gloriosos eren els orígens, més honorable era el regne. Per això, l'antiguitat no era només passat. Era, sobretot, un escenari on projectar interessos polítics, religiosos i identitaris. Per entendre com Joan Baptista Benimelis concep l'antiguitat de Mallorca, cal fixar-nos en el seu mètode de treball i en les fonts que emprà. Benimelis era un home del Renaixement. Metge de professió, posseïa, tal com destaca en Font Jaume, una formació científica sòlida, comparable a les dels grans metges europeus del seu temps. Coneixia la medicina, però també les matemàtiques i l'astronomia. I a la vegada era un humanista, dominava el llatí, coneixia autors grecs, fins i tot bizantins, i també feia un ús d'autors neollatins i d'historiadors de la Corona d'Aragó i de Castella. Però no se limitava a les fonts escrites. Un dels trets que ens fa més interessant és la seva observació directa de l'illa. Benimelis va recórrer Mallorca, visitar Menorca, observar la configuració física del territori, els costums socials i, sobretot, les restes arqueològiques. Anomenar els talaiots antigors i atalaies. Es fixar en jaciments com Capacorp, Sineu, Solla o Artà. Interpretar fins i tot la taula de Torralba d'en Salord, com un altar. Una intuïció sorprenent per al seu temps. A més, s'interessava per les troballes arqueològiques que aleshores apareixien a llocs com la Portella, prop del Cudi. Una d'elles, diu, fou una estàtua de 15 Cecili Metel, de la qual encara se conservava el cap a casa de Raimundo de Verí, jutge de l'Audiència de Mallorca. Avui sabem que aquella peça corresponia en realitat a un bust d'August Balat, però el detall mostra com Benimelis integrava l'arqueologia i la història viva dins el seu relat. En el costat de l'observació i de les restes materials, en Benimelis utilitza també la toponímia i molt sovint l'element folclòric i oral. Segons en Font Jaume, recorre a llegendes populars per reforçar teories com la dels primers habitants gegants, vinculant-les amb la imaginació col·lectiva de coves plens de tresors i éssers extraordinaris. Quan Joan Baptista Benimelis aborda els seus orígens més antics de Mallorca, entra de ple en un món on la història i la llegenda s'estremesclen. Volia donar al seu relat una aparença d'universalitat, i per fer-ho, parteix tant de la Bíblia com de la mitologia clàssica. D'una banda, recorre a fonts bíbliques i apòcrifes, seguint a pseudo-verosos. Benimelis situa les Balears en el pas de Túbal, net de Noé, que segons la llegenda arribà a la península després del diluvi i fundà la primera monarquia hispànica. En Benimelis, anant més enllà, diu que Túbal passava abans per les illes, abans de poblar la resta d'Hispània. Així Mallorca obtenia el honor de ser la primera terra habitada després del cataclisme universal. Per a més de l'herència bíblica, en Benimelis recorre a la mitologia grega i romana. Segons ell, pels voltants de les illes passaren els argonautes, aquells mariners mítics que cercaven el toisó d'or. Però aquí Benimelis no els presenta com herois, sinó com a pirates, que no cercaven cap objecte sagrat, sinó simplement or. També fa aparèixer Heracles, en dues versions diferents. L'Heracles Tevi, que viatja amb un company anomenat Bali, d'on, segons Benimelis, derivaria el nom de les illes, i l'Heracles Libi, que maten el gegant Gerió. Fins i tot, segons ell, el fill d'Heracles, Antelopem, hauria arribat a les illes després de la caiguda de Troia. El resultat és un relat ple de supers, posicions i sincretismes, personatges bíblics identificats en déus clàssics, mites reinterpretats de manera racionalitzada. Per exemple, diu que en Gerió no era un monstre de tres caps, sinó un tirà amb tres fills tan units que semblaven un sol cos. O que Prometeu, en joc de crear els homes, el que vas fer va ser fer-los savis. I enmig d'aquest mosaic legendari, en Benimelis defensa una teoria peculiar. Els primers habitants de Mallorca eren gegants. Aquesta idea la recolza amb la tradició popular i amb l'imatge de les grans construccions talaiòtiques, que hi veu com a prova d'aquella raça primitiva i poderosa. En Font Jaume, en el seu text, recorda que aquesta visió se nodria tant de la toponímia com de l'imaginari oral, coves entre sos amagats, gegants que deixen empremta al paisatge, una narrativa que connectava amb les rondalles antiques que encara avui coneixem. I tot plegat mostra com en Minnie Mellis utilitzava la mitologia i la Bíblia, no només per omplir buits cronològics, sinó per prestigiar el Regne de Mallorca, donar-li un passat noble vinculat en els herois més antics i a la tradició sagrada. Després dels mites i dels orígens bíblics, en Minnie Mellis situa les illes dins les grans rutes mediterrànies. Fenicis, grecs i cartaginosos hi arriben. I a aquest punt apareix un element clau de l'identitat antiga de Mallorca, els foners. Segons en Minnie Mellis, els grecs havien estat una presència nefasta. Els descriu com a pirates cruels i cobdiciosos, responsables de la barbària balear. Parteix fins i tot de la profecia de Cassandra, segons la qual, després de la guerra de Troia, arribarien a Mallorca uns boecis bruts i miserables. I no dubta a exclamar gairebé en ràbia: «Pluguera a Dios que los beocios no hubieran venido». Però amb els cartaginosos, el relat canvia de to. Minnie Mellis els tracta amb més respecte, perquè al seu costat brillaren els foners mallorquins, la gran glòria de Silla. Explica que aquests guerrers eren tan temuts que els cartaginesos els dugueren a les seves guerres contra Roma. I fins i tot imagina una escena de rebel·lió. Els mallorquins, ofesos per un maltractament, s'aixeca contra els cartaginosos i gairebé els expulsen de les illes, fins que Amílcar, amb bones paraules i regals, els retorna a l'aliança cartaginesa. Un altre punt delicat és la invenció de la fona. Segons Vallesi i Isidor de Sevilla, eren els balears els que havien creat aquesta arma letal. Minnie Mellis sap que la fona apareix ja a la Bíblia, en l'episodi de David i de Goliat, i per això intenta matisar. Potser els balears no inventaren la fona com a tal, però sí que en època humana, no bíblica, perfeccionaren les armes de projecció, i aquí inclou la ballesta, les màquines de guerra i fins i tot els trabucs, amb els quals, diu, llançaven pedres de dues i tres quintars. Encara més sorprenent és la llegenda que recull sobre Anníbal. Segons en Minnie Mellis, el gran general cartaginès hauria nascut a Cabrera, fill d'una dama noble espanyola. Una afirmació que, tot i mancar de base històrica, reforçava la idea que Mallorca havia estat escenari de grans noms de la història antiga. Però els foners, tot i ser presentats com a valents i hàbils, també apareixen envoltats de barbària. Minnie Mellis no amaga costums que avui mos semblen escandaloses. Diu que molts habitaven a coves, que practicaven ritus sexuals a ses noces i que vivien en una societat dividida entre una aristocràcia, que s'hi vestia amb dignitat, i una massa més salvatge. A diferència d'altres cronistes, en Minnie Mellis no dol cura aquestes costums, sinó que els exposa fins i tot en certa complaença, comparant-los amb pràctiques de prostitució sagrada. I finalment dona un missatge als seus contemporanis. Els antics foners eren valents, no covards. Un model que, segons ell, hauria de servir d'exemple a la joventut mallorquina del seu temps. Així, entre orgull i barbària, Minnie Mellis dibuixa la imatge dels foners, símbol d'un poble indomable, capaç de provocar temor i respecte a la Mediterrània. I si vos sembla, la setmana que ve seguim amb aquest assumpte perquè hem obert molt de melons i ens seguirem obrint d'aquí 7 dies, si t'apareix Xema, aquí a Font de Misteris.
Sí, clar, i com sempre, molt interessant la teva secció, en aquest cas, darrere de la figura del polifacètic Minnie Mellis. Crec que la seva obra només es va editar fa un segle per en Tous, és mala de trobar, amb uns preus molt, molt elevats, i, a més, és una edició que acostuma a estar molt feta a pols. Està feta com si fos en paper de diari, i, clar, es fa malbé, però que el seu interior, és a dir, el contingut, realment és brutal. Crec que a la Biblioteca Nacional Espanyola la tenen a l'abast, però amb aparell que és en manuscrit, que fa mal de llegir-la. I sense entrar massa detalls, perquè has dit que vols seguir, m'he apuntat Ballesta, Foners, Aníbal i Torralba. I per una banda això que diu de la ballesta i directament relacionat amb els foners, ningú dubta del prestigi, no?, que se li ha donat al llarg de la història en els foners balears. Però clar, com ho veien en el segle XVI, no? Quins detalls poden trobar la seva obra? No sé quan va ser que vaig estar parlant de les mines, de les caves, els túnels que es varen fer per part de Jaume I per poder fer-se en la ciutat de Mallorca, no? quan la conquesta en 1229, i que a un d'aquests túnels es varen ficar un dels enemics del rei en Jaume, és a dir, els habitants de la Mallorca musulmana, i quan els cristians se varen assabentar, varen introduir una ballesta dins aquell túnel, dins aquella cava, una ballesta de torn, que així es deia, que va matar a dos sarraïns d'un sol tret, i això, com diuen les cròniques, que anaven escudats. I per què ho diuen, això? Pel que deien Vinimelis damunt les armes de llançar, de baletjar. Clar. Mireu quina vinculació fa. No? És que me va deixar estorat. Diu, con tales armas de la onda llegaron los mallorquines a tener tal fama de los mejores y más guerreros soldados que entonces hubiesen todo el universo, en tanto que se decía por proverbio, peones mallorquines y jinetes de la Numidia y tal gloria debían muy de veras a sus madres, que de niño los enseñaban a las armas y a otros trabajos de sus personas, así como se cuenta de las mujeres de Esparta en la Macedonia de Grecia que criaban sus hijos desnudos, haciéndoles sentir frío, calor, hambre y sed, y continuamente les daban de azotes, avezándoles de niños a padecer y que no se osasen quejar, y de esta manera salían hombres fortísimos, los cuales, después en las batallas, fueron parte y causa que Alejandro Magno alcanzara tanta fama y gloria. Y también mos parla de esas ballestas. Diu, otro género de arma usaron después los mallorquines, que se llama ballesta, el uso y ejercicio de la cual aún hoy, fa referència en el segle XVI, final del segle XVI, diu, se conservan, aunque no tanto como en los tiempos pasados. Y dicen que fue arma inventada por los mismos mallorquines, como lo escribe Vegecio. Pero Plinio, conforme lo refiere Polidoro Virgilio, atribuye la invención de esta arma a los fenicios, aunque, como tenemos dicho atrás, es nombre común a todas las armas ofensivas que son el arco, escopeta, bombarda, ballesta y la honda, y otras más, como lo dice Vegecio en su libro De Re Militari. Y afegeix, no se sabe claramente aun quién y en qué tiempo fuera inventor, solo se sabe de todos que los mallorquines la ejercitaron y aún hoy la mantienen más que las otras naciones, y con esta ocasión de tal arma se dieron mucho al ejercicio de la caza que hay en Mallorca en grande abundancia. També podem ampliar el tema de la caça, podem apuntar per fer-ho més endavant, la caça a les nostres illes, des de temps immemorials, també. I bé, ja el que ens faltava, no?, també haver inventat la ballesta. Allò me sona una mica agosarat, amb allò això. Clar, però ell ho exposa i jo només li estic donant veu. I vinculat a tot això tenim això dels beocios, que has citat, gent molt desconeguda, de la que també, com has dit, mos parla en Vinimelis. Aquests beocis eren els habitants de Beòcia, a l'antiga Grècia, eren enemics d'Atenes, i del que mos diu en Vinimelis, crec que és digne de reflexió, dice Timeo que los beocios vinieron a estas islas Baleares y se poblaron en ellas y que plugiese la bondad divina que nunca tal gente hubiese venido, porque los caldeos que primero que ellos vinieron guardaron más puridad y limpieza, y estos beocios con su infeliz venida corrompieron las buenas costumbres y trajeron muchos vicios y libertades de Grecia. Conviene pues que declaremos qué raza y casta de gente eran estos beocios. Diu que el seu nom de beocios pot ser fos per bou, i fitxeu vos, todavía le cuadra el nombre de buey, porque los de aquella región eran tenidos por hombres de grosero ingenio, por tontos y bárbaros, en tanto que de ellos se sacaron muchos proverbios de grosería. I haurien vingut cap aquí, atenció, complint una profecia després de la destrucció de Troia, la mítica Troia, que es pensava que era això, només mítica, però que ara sembla demostrada la seva existència, no? I deia en Vinimelis, en el volum primer de la seva nova història de Mallorca i de les illes adjacentes a ella, diu que, i pues esta casanda antes que la destrucción de Troya ya prometió en particular la venida de los beocios a estas islas Baleares o Gimnesias. Por ser cosa tan antigua y notable, referiremos aquí sus versos, que són en llatí, però que he traduït amb un traductor, evidentment, i més o manco, ve a dir: i els que han anat a les Gimnèsies, les Illes Balears, van vestir només amb una pell i navegant en canoes, viuen nus i descalços, estan armats en tres fones de doble corda, les seves mares dels quals, en l'art de llançar a llarga distància, instruiran els seus fills petits sense menjar, perquè cap d'ells menjarà el pa en la boca fins que, abans no en tingui el pa, colpejant-lo amb una pedra ben llançada contra una fusta que hi ha com a objectiu. És a dir, seria aquest l'origen del mite o de la realitat dels llegendaris foners balears? I relacionat està també el tema que també ha citat d'en Aníbal. Vinimelis potser sigui el divulgador en temps més moderns de la suposada relació d'Aníbal amb les nostres illes i mos ho explica a la pàgina 123 del seu primer volum de la Nova Història de Mallorca i diu que per l'any 249 abans de Crist els cartaginesos, no se sap per què, un maltratamiento de los cartagineses va fer que els mallorquins s'empipessin i haurien decidit atacar-los o tal vegada defensar-se d'ells. El cas és: determinaronse del todo y saliéronse, ho diu pels mallorquins, de sus cuevas y escondrijos en donde habitaban y tomaron la parte de los montes, matando a cuantos cartagineses venían de las torres que tenían hechas sobre la costa, las cuales no solo las hacían de gente silvestre, rústica e indómita del campo, pero aún los demás otros mallorquines más domésticos y más mansos entre los cartagineses, y llevaban vestiduras encima y tenían casas particulares en donde habitaban y parecían hombres de más juicio y razón, como escribe Florián. Es veu que esa cosa anava més i més, i me crida l'atenció també aquest detall de les torres costaneres. I com en esto hallasen los mallorquines poca resistencia a los cartagineses, cobraron tanta bravura que después, repartidos en diversos lugares, arremetieron con toda la multitud, desnudos en carnes y armados de hondas y zurrones llenos de piedras de plomo, que era su arma con la honda para destruir abiertamente las estancias cartaginesas de la ribera del mar. Fue tan espantosa la tempestad y lluvia de las piedras que echaban que no las detenía cosa alguna en donde llegaban, y con tal furia e ímpetu porfiaban en esto que después de quemada la mayor parte de las defensas, convino mucho y fue cosa expediente que los cartagineses se retirasen a sus bajeles y se hiciesen a la mar, quedando casi todos los reparos destruidos y derribados, si no fueron algunos pocos lugarejos de mayor población, y huyéndose los cartagineses por Bayer y otros barrios, se pudieron de esta manera defender de aquella furia popular y gente tan diestra y esforzada en el pelear. Els cartaginesos derrotats per un grup de mallorquins, nus, descalços, però emprenyats. No sé si vos heu fixat que parla de les defenses dels cartaginesos i les construccions, diu, a la ribera de la mar. Clar, no devien pensar que l'enemic pogués estar a dintre i per això degueren defensar-se costa en torres. Però és que amb això de les torres costaneres, el curiós del tema és que l'artífex de les restes que tenim a dia d'avui, de les nostres torres, va ser justament en Vinimelis. Però aquesta seria una altra història. I sí, tot l'altre també pot ser una altra història perquè no tenim temps per més, i com que Sergio vol seguir la propera setmana, i de millor no comentem res més de moment, així que gràcies, Sergio, i ara fem una petita pausa i tot d'una continuem amb el Contes i Rondalles de Nina Font, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i Betres Ràdio. Serveis informatius.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Montento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tentol.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon dia, Irene.
Bon dia, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, com que heu estat parlant d'en Vini Melis, crec que podria estar bé capficar-nos una mica en la seva obra i comentar algunes de les creences que tenien al seu temps. Estem parlant de l'obra escrita que, com heu dit, va ser publicada fa d'haver 100 anys, però que hauria estat escrita per un capellà del segle XVI. Així que bona part del que diu està molt vinculat a les creences d'aquell temps i que a dia d'avui ens sonen precisament a això, a contes i rondalles. Per exemple, referit al tema dels gegants, tenim que diu que just després del diluvi, de l'iluvi universal del que parla la Bíblia, havia un grup d'homes, de gegants ens diu, que varen ser els que volien construir una torre tan alta que arribés al cel, feta de bloquets, més alta que les muntanyes, que els servís també per, si hi havia un altre diluvi, poder fugir de la ira de Déu. Una torre tan immensa que només podia estar feta per gegants, perquè els habitants de la Terra d'aquell moment serien gegants. El cas és que Déu s'enfada i els hi confon les llengües. És l'anomenada Torre de Babel. Però Noé no estava implicat i ell va ser l'encarregat de repoblar la Terra, enviant els seus fills i filles, que en degué tenir molts, perquè, segons Vini Melis, després del diluvi, en Noé encara va viure 350 anys. Així que imagineu si en pogué tenir de fills. I diu, precisament, que els seus fills varen ser els que varen fundar Babilònia, Egipte, Líbia i el nord d'Àfrica i cap a l'oceà Atlàntic. El que anava allà era Mauro, i d'aquí el nom de Mauritània. I bé, repobla tot el món conegut, però anem a les illes. Diu que se n'adonaren que eren molt bones pels animals i varen decidir establir-se aquí, a les nostres illes. És a dir, viendo pues aquella gente el buen aparejo y comodidad de esta isla para apacentar sus ganados, quedaron en ella parte de las gentes que llevaba Tubal consigo para poblar España, aunque de todo lo dicho no lo hallemos en los escritos tan claramente notado y escrito en sus libros, porque ellos no escribieron más de la población de las principales provincias, y no curaron tanto de las islas y otras poblaciones menores. Pero nosotros que tenemos buscada y andada con gran diligencia toda esta isla, habemos hallado en ella vestigios grandes y antigüedades muchas. muchas, que hacen muy buen testigo que Mallorca fue fundada y poblada luego después del grande diluvio, como lo vemos en muchas sepulturas halladas de grandes gigantes, que según vemos sus huesos de sus cuerpos se puede bien colegir y conocer que tenían las muelas como el puño, y aún más, muchos edificios por toda la isla de piedra seca, sin cal ni otro betún a la usanza del tiempo de Noé, y son tan grandes y con tan grande exceso que para menear una de ellas serían necesarios 50 hombres, y aquellos antiguos gigantes las asentaban unas sobre otras con grande facilidad y menos trabajo, y de esta manera hacían unos grandes edificios sin otra maestranza más que aquellas piedras de tanta magnitud y grandeza, a los cuales edificios los habitadores de Mallorca hoy llaman antigors y atalayas. Segons això, com has dit, Sergio, els primers habitants de les illes serien anteriors als de la península i, a més, i també com has dit, com ha dit en Sergio, gegants. Així que, a part d'haver estat els mallorquins els inventors de la ballesta, que deies abans, Xema, també foren els primers habitants de l'actual Espanya. I ja després haurien anat a la península, per ser exactes, a l'actual Tarragona. I si estem amb com es va organitzar el món, com el coneixem, i amb Catalunya, això també és d'allò més curiós. Nuestro mar Mediterráneo, ja antes del diluvio universal, era tierra y no mar, ayuntada y contigua a la tierra firme. Y para mejor persuadirse esta opinión, traen algunas razones algo aparentes, tanto que han llevado suspensos los entendimientos de muchos, diciendo que en el hondo del mar Mediterráneo se han descubierto vestigios de muchos edificios, diciendo también que debajo de este mar hay venas de agua que pasan de una tierra a otra. Y en particular se dice que la isla de Sicilia, en algún tiempo, fue contigua a la Calabria. Y más, en Mallorca hay abundantísima fuente, entre la orilla del mar y las murallas de la ciudad principal, puesta contra el meridie, que el vulgo la llama Fuente de la Portella, tan nombrada entre los marineros y navegantes, de la cual agua se mantiene en todos los que llegan a Mallorca, y se dice y tiene por muy cierto entre nosotros los naturales de la isla, y más por tradiciones antiguas, que esta tal agua de esta fuente nace en Cataluña, por razón de algunas hojas de árboles que dentro de la fuente muchas veces se hallan, que tales árboles, que si bien en Cataluña se hallan en abundancia, en Mallorca no los hay, ni se han visto. Pero como sean todas esas cosas muy difíciles a nosotros de probar y averiguar, no hay para qué detenernos más en ellas. Les illes i la península ibèrica, unides en temps pretèrits i fonts d'aigua, també unides o sent la mateixa. Ja es deia també del torrent de Parells, si no vaig errada. I seguint amb en Vinimelis, també ens parla d'altres històries que estarien relacionades amb els miracles, com per exemple el de la Santa Faz, la Verònica, del convent de monges de Santa Margalida, a Palma, on s'explica el que hauria estat el seu origen. El com vino dicha figura a Mallorca, la imatge de la Verònica o la Santa Faz, és a dir, la còpia del bocí de tela amb la que el bon Jesús s'hauria eixugat la suor quan pujava cap al Calvari, ajudat per la Verònica. I diu, y de donde vino a ser tan reverenciada es que se tiene por antiguas tradiciones que cierto devoto de la pasión de nuestro Salvador procuró hacer retratar la dicha imagen de aquella que quedó esculpida en cada uno de aquellos tres dobles del lienzo con el cual aquella santa mujer Verónica le enjugó la cara. Y se dice de esta imagen que no atinando el pintor, por muchas veces que procuró dibujarla el que se pareciese al original, cansado por su porfía puso su lienzo sobre el original, y volviendo al otro día a proseguir su obra, apartando el lienzo del original vio que su dibujo estaba totalmente concluido, y tan semejante a la otra que a no ser por el lienzo no se hubiera conocido cuál de las dos era la original. Se suele sacar esta imagen en procesión en las mayores necesidades. I de pas, di que aquesta imatge, amb un origen, com veiem, miraculós, és la imatge que ha donat origen a la Fira del Ram de Palma. I seguim amb més històries llegendàries o miraculoses que trobam a les obres d'en Vinimelis, nova història de Mallorca i de les illes adjacentes a ella. Per exemple, aquesta altra, que és una nota del transcriptor del transcriptor, però que és molt curiosa. En la parte izquierda, entrando por el puerto, en el lugar del de embarcador, hay un oratorio dedicado a don Raimundo de Peñafort, religioso dominico, y de él se baja por una escalera de piedra hasta la orilla del mar. Es una piedra de la que se tiene tradición cierta que estando el santo en Mallorca con el rey don Jaime el Conquistador, y una de las tres veces que estuvo en Mallorca después de haberla conquistado, de quien era confesor, por cuyo motivo, y de no querer el rey tomar los buenos avisos que le daba el santo de dejar la ocasión próxima que consigo traía de cierta señorita, resolvió el santo embarcarse para Barcelona y dejar a su majestad. Pero entendido esto por el señor rey don Jaime, prohibía a todos los patrones de naves que no lo embarcasen. Pero el santo, habiendo pasado a Sóller, pensando que alguna nave se lo llevaría desde aquel puerto, no lo pudo conseguir por tener allí todos la misma orden. Y entonces el santo, acudiendo en dicho puerto, y puesto sobre aquella piedra, se quitó el manto, y tendiendo porción de aquel sobre el agua, y atando un remate de dicho manto al báculo que llevaba en la mano, se puso de rodillas sobre el dicho manto, convidando a hacer lo mismo a su compañero, quien temeroso no quiso aceptar la ofrenda. Y soplando el aire de la divina providencia, hizo tal camino aquel milagroso y nuevo navío, que dice la Iglesia en las lecciones de su rezo, que en solo 6 horas pasó de Mallorca a Barcelona, que hay 160 millas. Al ver partir aquel milagroso navegante, bien quisiera ir al compañero, pero no lo quiso recibir por la poca fe que en él había experimentado. Més casos de fenòmens estranys que trobem dins la mateixa obra. Tenim aquesta de quan la mort del Beat, d'en Ramon Llull, a Bugia, on va anar a predicar el cristianisme, coneixedor de que es ficava en un problema. Eren terres de la fe del profeta Mahoma, i clar, no els hi feia massa gràcia. Així que diu Vinimelis que al poc les autoritats, per su excelente predicación, temiendo que con él, que con aquel cero y con aquel celo y fervor con el que predicaba, no pusiese en confusión la ciudad toda y que el pueblo no se alborotase, en su séquito arremetieron sobre él, echándole por tierra, pisándole y dándole muchos palos. Lo encerraron después en una terrible cárcel, en donde le tuvieron muchos días sin comer, pero no le faltó el socorro del cielo, que suele enviar a aquellos que por Dios y su santo servicio son perseguidos y maltratados. Però no acaben aquí els fenòmens estranys relacionats amb el beat Ramon Llull. Diu també que va ser condemnat a ser fotejat i morir lapidat. Ell, mentrestant, seguia predicant i, clar, més s'enfadaven els seus enemics. Al final li peguen una pallissa i li comencen a tirar pedres fins a deixar-lo sota un caramull, ja pensant que, òbviament, era mort. Era el dia 29 de juny del 1315 i ell tenia 80 anys. I va voler la casualitat que hi hagués un mercader de Gènova que coneixien el beat de quan ell va viure allà, així que demanaren permís per dur-se les seves restes cap allà, cap a Gènova. Els hi autoritzen i quan agafen el seu cos, destrossat de la pallissa, varen veure que encara era viu i parteixen cap a Bugia. Siendo ya fuera del puerto de Bugía y navegando con muy buen tiempo para Génova, creyéndose hallarse delante de la costa y riberas de Génova, fue Dios servido que se hallasen delante el puerto de Mallorca, a vista de la cual el santo dio su espíritu a Dios, viéndose los marineros confusos de tan impensada navegación, hallándose donde menos pensaban. Disimularon el caso y por la mañana, con viento muy bueno y fresco, quisieron salir del puerto, pero por mucho que trabajaron estuvo siempre inmóvil el navío como una peña. Intentaron y forcejearon en partirse, pero jamás se movió el navío, al paso que el tiempo y viento era favorable. Y entendiendo que era voluntad de Dios que fuese enterrado aquel santo cuerpo en su patria, dieron aviso a los genoveses a la ciudad de Mallorca de aquel preciso tesoro que traían y refirieron todo su martirio y cuando vieron en la ciudad de Bugía. I seria per això, per aquest fet sobrenatural, que les restes del Beat són, a dia d'avui, a les Illes, exactament al convent de Sant Francesc, a Palma, encara que els fenòmens estranys, ja siguin les referides al Beat, com en general, o l'obra de Vinimelis, no acaben aquí, perquè, per exemple, tenim que es va cremar tota la sagristia on era el cadàver de Llull, i es cremà tot, menys, curiosa i miraculosament, el seu cos. Però que encara he de dir allò de... Però aquesta, aquesta seria una altra història.
Efectivament, i bé, i és així, a part de tots els altres casos del que podríem anomenar fenòmens estranys que trobam en aquesta obra d'en Vinimelis, o de tot el que podrien dir, com de les defenses costaneres, del diluvis universal a altres tradicions, bé, i un llarguíssim, etcètera, però anant molt curt de temps, així que ho deixam aquí. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Xema, i fins la setmana que ve.
I anem amb tu ara, Borja Rigó, i amb un tema que crec que podríem dir que s'adient per aquest dies, no? Per un cap de setmana com aquest que ja hem acabat, els dies propis dels morts, de les ànimes, dies que, a part de la part de les creences pròpies religioses, hi ha tant, no?, referit en el paganisme, dies on es barreja tot, però com sols fer tu en aquestes històries impossibles, com dius tu, que col·loquem la mos dus avui, que has titulat l'escaleta La vampira de Nova Anglaterra. I de quan vulguis, Borja Rigó.
I en aquesta ocasió anam, sí, fins a Nova Anglaterra, Estats Units, concretament a la zona de Rhode Island. I mos situam en els temps a final del segle XIX, un moment en el que el vampirisme, el manco, la seva possibilitat, estava ben arrelada entre la gent d'aquelles terres. Dins la casuística interessant que existeix en el respecte, he triat un cas que té com a protagonista a una jove anomenada Mercy Brown. Va néixer a una família resident de la vila d'Exeter en 1873, una filla marcada per la tragèdia i la tuberculosi. Sobre aquest cas he trascat quin és l'origen, quina és la font més antiga que en parla, i pensava que havia arribat precisament a un principi, però en realitat no. A una genealogia de Rhode Island he trobat una Mercy Brown, però és quasi un segle anterior a aquesta, per tant no sé que mos correspon. El primer que he trobat en el respecte surt del llibre The Curse of Vampires, des maleïcions vampirs, de Eve i Margaret Ronan, publicat en 1979. Se mos conta que la família Brown va patir la primera mort per tuberculosi l'any 1882. Va ser sa mare. Només 7 mesos després, la germana petita de na Mercy, que nomia Mary Olive, va morir també. 7 anys després, un altre malaltiment, per la mateixa causa. Va ser el torn de l'altre dels fills, Nedwin. Quan son pare se'n va entema, va decidir enviar-lo fins a Colorado, a menys si el clima diferent el curava, però no, va tornar a casa encara més malalt. I just la seva tornada, l'any 1892, va coincidir amb la malaltia de na Mercy. A la revista Ancestry Magazine de 1995 trobam que el pare, en George Brown, està totalment desesperat i que va començar a creure en una història que l'havien contat els seus veïnats. Pensaven que algú de la seva família s'havia convertit en vampir i que era qui a poc anava llevant sa vida en els seus. Ja podeu imaginar aquell home que havia perdut a tota la seva família manco un fill que estava greument malalt. I sabeu què va fer? I de fent cas a les recomanacions, va anar i de exhumar el cadàver. Els cadàvers, en aquest cas, que se trobaven en el cementiri de Chestnut Hill. I va anar acompanyat dels metges de la família, qui va ser encarregat del macabre procés. En obrir el sepulcre de la filla més petita, van veure que només hi havia l'esquelet. Diferent va ser el cas de sa mare. La van trobar completament momificada. I encara més diferent va ser el cas de na Mercy, que ja havia finat fa 9 setmanes. En aquest cas, el cos se trobava realment ben conservat, amb el cabell i les ungles més llargues. Això els va fer confirmar les sospites que tenien i van procedir. Atenció, li van arrencar el cor a la difunta i ho van cremar. I després hi ha qui diu que varen fer una poció en les cendres, poció que varen donar per beure en el germà malalt per mirar de curar-lo. Però no, també va morir aquell mateix any. Aquesta història va tenir tal popularitat en el seu temps que na Mercy va passar a ser coneguda com la darrera vampira de Nova Inglaterra. I, per cert, la seva tomba se pot visitar a dia d'avui. I sembla, com no podria ser d'altra manera, que ja tenen lloc fenòmens estranys. Per si fos poc, sembla que aquesta història hauria inspirat en Bram Stoker pel personatge de Lucy, de la seva obra de Dràcula, i també en el Lovecraft, pel seu relat La casa rebutjada.
Bé, jo és que crec que és un tema apassionant, el dels vampirs, en aquest cas vampiresa, que a més mos ve de molt enrere en el temps, i crec que també, igual que hem dit abans, un altre tema, per abans he dit la de la casa, i crec que el del vampirisme com a tal, i també a les primeres civilitzacions, crec que també podria ser un tema ben interessant per tractar aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, perquè picó ho deuen tenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Servei públic.
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta?
Sí,
ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito.
Changuito.
Perdó,
no.
No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara,
sí,
ara
sí,
tenim
eh?
Que no estan dàtils.
Ah, no, no. Igual que el meu cap. El meu cap també sent un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I quan en Sergio parlava de Minimeli, s'ha dit una frase que m'ha cridat l'atenció, perquè ha dit: com més antics i gloriosos eren els orígens, més honorables devenia el regne. Per això, l'antiguitat no era només passat, era sobretot un escenari on projectar interessos polítics, religiosos i identitaris. Ha passat gairebé mig mil·lenni, bé, 450 anys, dels fets que donen origen en aquesta afirmació que va fer Mini Melis. I quan sol succeir, veiem com això a dia d'avui, i per tot, et segueix repetint, sempre mirant al passat, sempre fent comparances amb els temps passats. Però clar, només en la part que li interessa, en el que parla i li va bé a cadascú segons les seves creences o els seus interessos. Hi ha multitud d'exemples. Fa uns anys, poc després de l'invasió d'Ucraïna, per exemple, Putin afirmant que volia tornar a fer gran a Rússia, l'imperi rus, com si fos emperador. O, si voleu, per antagonisme, tant se fa, en Trump, dient allò de Make America Great Again, fessem America gran una altra vegada. Així com exemples, ja dic, a la grossa. Evidentment, ho dic perquè repeteix contínuament i un sovint pensa, i que... Què té a veure que fa 100, 200, 500 o 1.000 anys fossin d'una o una altra manera? Quina importància té el que va succeir en el passat si només ho utilitzem en el nostre benefici sense tractar d'aprendre dels errors que anem repetint una i mil vegades? Quina importància té saber qui va ser el teu repredrí? És que, clar, ni que les teves actuacions en el present tinguessin que veure amb ell o amb el que va fer, no? Clar, el que me sorprèn és com s'utilitza només quan interessa, però és que ja cansa, no?, una mica, veure com sempre es mira cap enrere en lloc de tractar d'anar junts, cap endavant, de la mà, sense distraccions. Ja dic, això ho estic dient per uns llibres escrits fa quasi 5 segles, i és que realment no aprenem. I bé, ja sabeu allò de quina millor manera d'acabar o de començar avui, la setmana, que amb una mica de poesia, en aquest cas d'en Marià Vian Gómez, que crec que la seva prosa, per jo és poesia, sempre, me resumeix el que dèiem d'en Mini Melis, o no, depèn. Es tret del llibre L'any en estampa, es diu: per aquest pagesos lligats a la terra, existeix la història, el passat, o només compta amb el present un curt record? Amb els vells que van morint s'esvaneix la memòria del passat més remot que pot tenir importància per als qui resten. Tanmateix, des dels anys d'infantesa dels ara més vells fins avui, no han estat escassos els canvis a la vida del poble com a tot el món. I més en van seguir dient: malgrat els canvis últims, molt d'ells superficials, podrien caracteritzar amb un mal la vida d'aquests camps que ara es guardem. Continuïtat. Serà molt diferent la raça que ara pobla Sant Miquel de la que poblava la comarca en temps dels cartaginesos? Amb els canvis de dominació, algunes aportacions hi ha hagut, indudablement, però és molt possible que un nucli que podrien dir indígena, ibèric i púnic, hagi anat travessant les edats i hagi arribat fins a aquests dies. S'hi haurà afegit sang romana, germànica, aràbiga i catalana, però entre aquest puig mai no s'haurà extingit la llavor primitiva. I bé, jo crec que quina millor cançó que aquesta, d'en Franco Battiato, de l'Enda Carthago, la destrucció de Cartago. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Finemente screziati frusciano vini.